10 i 20 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, d'avui divendres 18 de gener del 2013. Inspiri, respiri. Inspiri, respiri. Què tal?
Hola, bon dia.
Està inspirant i respirant bé. En Roman Pérez, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vic, havíem deixat un apunt prou important que tenia relació amb aquells petits, grans conflictes que poden passar en la vida dels nens i les nenes i fins a quin punt són percebuts com a tal per al seu entorn familiar. I parlàvem d'aquella frase, i en Roman ens deixava aquella frase tan clàssica de dir no pateixis tal, no passa res, i resulta que mentrestant pel fill o la filla pot estar passant un disgust important, un petit drama personal, diguem-ne que no resulti sempre fàcil de poder resoldre, perquè molt sovint passa en l'entorn escolar, i en l'entorn escolar, doncs, demà serà un altre dia, no tindré els pares al costat, m'hauré d'espavilar jo sol a resoldre això, i això no deu ser fàcil.
Bueno, els començaments són...
Difícils sempre.
A veure, són una mica incerts, no? Potser no es tracta tant de la resolució com de la comprensió, no? És a dir, una de les coses que els infants es pregunten és si tenen dret a sentir-se com es senten, no? Aleshores, de vegades quan...
És a dir, si tenen dret a què? A estar tristos, a estar contents?
Si la situació, diríem, si el sentiment que tenen està ajustat al que ha passat.
D'acord, o sigui, si està justificat, si Exactament. Ho fan massa gran, si no ho fan...
Exactament. Aleshores, quan de vegades no es para massa atenció, és a dir, home, però si això no és res, quina importància té...
Però això ens passa a tots, no, Roman? Per a algunes persones, davant de determinats fets... Hi ha una veritable sensació emocional molt dura i per uns altres els entra per un i surt per l'altre. Ja
clar,
està.
Però per exemple, quan ets adult ja saps a qui li expliques i a qui no.
D'acord.
Perquè dius, aquell no li dic perquè ja sé el que em dirà. Home, ets un exagerat! És a dir, que efectivament la vivència sempre és subjectiva i la dimensió que se li dona també. Però en el cas dels infants, que la subjectivitat s'està construint, aleshores ja és diferent. A més, amb la peculiar particularitat del llenguatge en els infants, que no és exactament el llenguatge dels adults. És a dir, on les paraules diuen, però no és que no tinguin, però el que no tenen és prou immersió en el llenguatge com per precisar o anar trobant totes les paraules que puguin significar això que passa.
D'acord, tampoc diríem res de nou, perquè moltes vegades hi ha adults que diuen que no saben com explicar el que senten moltes vegades, no?
A veure, exactament.
O sigui, que és, vaja, més o menys normal que hi hagi molts nens i moltes nenes que els costi explicar veritablement el que senten davant les coses?
A veure, no sé si els hi costa explicar. És a dir, tenen una peculiar, una forma, direm, una lògica...
D'acord. Una particular manera d'explicar-ho.
Sí. Que, per exemple, inclou el poder dir coses que ni acaben d'entendre quan les estan dient. Per exemple, això en un adult, si tu li dius, no, és que estàs dient, dic, escolta, jo sé el que estic dient, no em vinguis a explicar el que jo estic dient, doncs pues, s'enfada i tot, no? Dient, escolta, jo tinc la competència.
I jo ja sé el que estic dient, no cal que em diguis que no.
En canvi, l'infant està dient algo, però... diríem, no, està intentant entendre i comprendre això que li ha passat i això que està explicant també.
D'acord. Fa una setmana ens comentaves, i no sé si té molt a veure, la socialització a l'escola, aquells infants que, diguem-ne, els agrada més o menys, no diré que estar sols, però no compartir massa amb molts, a diferència d'altres que socialitzen molt i tenen, doncs, això, un cercle de persones molt gran al seu voltant. La manera de percebre aquests conflictes, aquestes situacions personals, varia molt d'aquells nens que no tenen, diguem-ne, un cercle d'amistats o de coneguts tan gran com d'altres nens que sí que veritablement es moguin enmig d'un cercle d'amistats molt gran?
Diríem que, o sigui, més aviat sí, no?
Més aviat sí.
Perquè quan hi ha molts, no pots estar tant per cada un. I no vull dir que siguin substituïbles, però bueno, no? És a dir, no sé si et conviden a 25 aniversaris i un no t'ha convidat,
d'acord.
No importa tant. Ara, si tens tres amb els que et fas i un no el convida a l'aniversari, això sí que ja és més gros.
D'acord.
Perquè al final intenten entendre, entendre's a si mateixos i entendre els altres, no? I per què no m'ha convidat? Però si jo no ho sé, no sempre hi ha un tros d'entrepà i ve a casa i com és ara que no ho entenen, ja diríem la part més simbòlica de significació i els aspectes més emotius, no? De, això no es fa, em fa mal, em sento malament, i de tot això diríem, quan més petits més complicat d'explicar, no?
Els pares sempre els podran dir i espera't que la vida te'n passaran moltes d'aquestes i has de...
Clar, però veus, això és la perspectiva de l'adult.
D'acord. Vols dir que no és la perspectiva bona?
A veure, no és que no sigui, és que com que li estàs parlant dels colors...
D'acord, vols dir que no és l'única, que això s'ha d'agafar d'una altra manera.
Exactament. Més, diríem que... A veure, això, per exemple, els adults... més o menys ens ajuda, no? A fer una mica de perspectiva, no? Situar-lo en comparació, relativitzar, no? Per ells no tenen cap interès de relativitzar, no els importa, no és que a Xina, dius, Messi, o sigui, no li importa, no? Lo que és una experiència personal.
D'acord.
I aleshores que li parlis de lo que ha de venir d'aquí 20 anys o el que passarà fins als 80
no serveix.
És que no sap ni de què l'estàs
parlant. Com moltes vegades no serveixen els adults. Jo tinc un disgust, doncs tinc un disgust.
Ja. Exactament. Exactament.
D'acord, no cal que em digueu res.
Que de vegades és lo insuportable que li resulta l'interlocutor el mal o lo malament que està passant l'altre. I com no vol veure passar malament, intenta fer coses perquè no estigui com està. Però aquí hi ha un punt de certa, no violència, però violentació, en el sentit de ser forçament, perquè si està com està...
És a dir, hi ha nens i nenes que ho poden passar malament per moltes coses.
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
Sí, diria.
I ens dius que hi ha nens o nenes que potser en algun moment no volen, diguem-ne, parlar d'aquelles coses que els han disgustat i no val la pena forçar les situacions... Per parlar-ne?
No només. No, el que volia dir més aviat, això també, però el que volia dir és que un cop, diríem, no sé, posem el pare, la mare, copsa...
Que passa alguna cosa.
Clar, que hi ha un cert patiment, de vegades hi ha l'intent de fer-ho fora, no? De sufocar-ho, de tapar-ho, d'eliminar-ho.
D'acord.
Perquè al pare li fa mal veure que el seu fill o la seva filla està patint. I li vol resoldre, és a dir, és algo així com els recursos de l'adult, l'adult podria resoldre aquesta situació, però és que resulta que ni és una situació de l'adult i és de l'infant que té que tenir el seu passatge per les qüestions. De vegades justament cal ajudar-los a expressar-se, no? De vegades és justament aquí tenim aquest llenguatge infantil que inclou moltes més coses que la paraula, no? Com és l'expressivitat gestual, corporal, en l'actitud, no? A tu t'ha passat alguna cosa a col·legi? No passa res. Jo, clar, o sigui, no és qüestió d'encaparronar-se en què sí que li ha passat.
D'acord, a discutir, a veure qui pot més. Aquí.
Exactament, no és qüestió de posar-se a discutir. Però està bé que els pares atenguin aquest coneixement que tenen del seu fill o de la seva filla i que...
Perquè posat de la forma en què ho comentes, que els pares atenguin i que els pares què? Que sàpiguen esperar fins que el fill ho digui?
Una mica també.
Sí? I si no ho diu?
Sí. I si no ho diu, no ho sé, ja ho dirà. O ja veurem si és una cosa que li ha passat o si és algo reiterat. Diríem que també que no diguis alguna cosa, és a dir... També
no, no és cap drama.
Vol. No és cap drama. A alguns pares els hi costa d'acceptar que el seu fill viu experiències
que
extrafamiliars
que no són compartides,
que no les vol compartir.
I això pot passar.
Ui, sí, passa.
Sí. Sí, i per què passa? És una qüestió de què? Perquè els pares poden pensar, home, que no hi ha prou confiança, que no hi ha prou... O no és una qüestió de confiança?
No només. De vegades és una manera d'apropiar-se de les coses que passen. No? Si les expliquen els pares, és com si deixessin de ser
seves.
Seves,
sí. Encara que puguin fer mal i encara que...
A veure, estem parlant de coses que no han de tenir excessiva transcendència, però són problemes, o sigui...
Aleshores ja és un altre parlar.
Ja és una, clar, clar, aquí sí que hauríem de poder confiar en els pares o demanar ajuda als pares o transmetre mínimament...
Però vols dir que pot haver coses que quedin, encara que siguem petits, que quedin dins nostre.
Sí, sí.
Més de les que puguin semblar.
Més de les que puguin semblar. Inclús, per exemple, hi havia un que deia que una certa concepció del psiquisme, diu, un indicador de que s'està formant un jo propi és justament quan l'infant amaga o inclús menteix.
D'acord. Vols dir que decideix fer alguna cosa conscientment?
És a dir, està marcant una diferència entre jo m'ho sé, però a tu no t'ho dic.
D'acord.
O sigui, està clar que hi ha un clivatge dintre fora.
D'acord. Amagar no és mentir, eh?
Exacte, amagar no és mentir.
No és mentir. No. Perquè mentir, diguem-ne que ja és un grau més elevat.
És fer creure una cosa que no és.
D'acord, però tornem al que ens deies abans. Hi ha pares que els pot disgustar, això?
A veure, els pot disgustar i diríem els hi disgusta. I a més edats, amb més coses, encara més.
I més si ho arriben a saber per algun altre camí?
Sí. No? És a dir, o de vegades amaguen coses directament, no volen ensenyar les notes, situacions que a més són difícils d'entendre pels pares, però si al final m'assabentaré. Quin sentit té això? Bueno, doncs de vegades sí que comença a vislumbrar-se un vincle una mica tibant.
Perquè
no?
Això és una qüestió de caràcter? Hi ha nens que ho expliquen tot, hi ha nens que...
Sí, diríem també jo he escoltat pares preocupats perquè expliquen massa. Sí, primer perquè es fan pesats.
Perquè expliquen massa en el sentit que expliquen la seva privacitat inclosa.
Exactament,
ho expliquen tot. Hem pensat que ara ho expliquen tot.
Sí, aleshores ja... Però sisplau, no?
No hi ha... O sigui, no hi ha llindar entre allò personal o allò privat i allò...
Sí.
I n'hi ha de bé,
i cada vegada més, no? És a dir, ja en l'adolescència això està molt marcat, eh? És a dir,
no a tothom expliques, no a tothom li expliques tot.
Exactament, i hi ha coses que les has d'explicar, per exemple, als companys, o te les has empassat tu solet, o les has de resoldre tu, o no pots estar explicant a la teva mare tota una sèrie de coses que la mare no entén res perquè són històries entre companys, per exemple,
que queden molt desvinculades de la capacitat de saber-les de la mare.
Exactament. I que tot el problema és que s'està és una manera de delegar certa responsabilitat en els pares, no? Com que li resolguin o li diguin què ha de fer. I aquestes coses són complicades perquè és que fora de context per als pares no és fàcil, és a dir, no, de vegades, per exemple, una frase, ignora'l. No li facis cas.
És allò de l'exemple de com arreglen els pares des de casa un conflicte que passa dins d'una aula o amb uns companys d'escola, no?
Exactament, però
és clar, els pares han de poder ajudar, eh?
A veure, clar, però en què ha de consistir aquesta ajuda?
I la frase és una frase també molt, molt dita, eh? Ignora, no facis cas a aquells que et volen...
Tu res, tu com si
no
t'hagués...
Com si no passés res.
Clar, quan el nano el que va explicant és quan l'afecta tot això que li estan dient. Aleshores, comencem la casa per la teulada. Just el que no pot fer és el que li dius que faci.
Que aguanti estoicament?
Això que no pot suportar.
Però, si no, què ha de fer?
Bueno, no... Igual justament...
Pregunto així, sí, perquè sí. Els pares poden pensar, home, és millor que no respongui a provocacions, per dir-ho d'alguna manera, que no que jo què sé, que es pugui embolicar en una baralla i que ens arribi a casa amb un ull de vellut.
Igual aquesta no és la pitjor solució. Pot no ser-ho, arriba amb l'ull de vellut.
De debò?
Sí, pot no ser la pitjor solució, pot ser realment un moment d'afrontar una situació i que deixi de passar.
Ostres.
A veure...
Estem parlant no habitualment.
No és una recepta.
No és una recepta.
No és una recepta.
Però ens estàs dient d'alguna manera tots en alguna, segurament en alguna circumstància de la nostra vida ens hem barallat amb algú, quan érem a escola.
Sí.
I no hem acabat mastegant amb mastegots a tothom pel carrer.
Però... Efectivament, efectivament. I alguns que no s'han pogut defensar s'han acabat passant unes situacions molt difícils i han acabat, diríem, justament molt atacats pels altres per ser una espècie de diana fàcil. No?
És difícil posar mesura amb això, suposo, eh? Perquè ve a dir, suposo que vens a dir que una de les... dels valors fonamentals que aprenem a l'escola és a saber anar nosaltres amb nosaltres mateixos, saber-nos defensar, no sé si dir-ho d'aquesta manera.
A l'escola aprenem que això no és una jungla, que no és la llei del més fort, no? I aleshores s'introdueixen tota una sèrie
encara
de valors.
Encara
que conviuen les dues coses, diria.
D'acord.
És a dir...
Perquè és cert que moltes vegades aquesta visió de bé, a l'escola el que guanya és el que és més fort, és un clàssic també de quan som petits.
A veure, el que està clar és que amb el fort, si tu no és prou fort, no t'aniràs a ficar, per més escola que sigui i més normes que hi hagi.
A l'escola perquè... i fora de l'escola.
Exactament. A l'escola ni fora de l'escola.
Però digues, a l'escola aprenem
això, que diríem que hi ha una sèrie de valors, una sèrie de restriccions, una sèrie de normes, una sèrie de pautes de com s'ha de ser, de com, no, del bon comportament, del que és ser bona persona. Socialitzem. Mm-hmm. Ara, també hi ha, diríem, coses que passen més enllà de l'ull o de la mirada dels mestres. És a dir, hi ha una edat en què els mestres els diuen tu m'has de venir a dir el que passa, i és cert. Però també no pot estar anant constantment a denunciar situacions.
D'acord.
Perquè, primer, el propi mestre acaba fins al barret d'aquestes històries i li diu, escolta, fes alguna cosa. És a dir, jo crec que la primera qüestió, em sembla, la primera ajuda és autoritzar o deixar la resolutiva de la banda de l'infant. Que diríem que la millor ajuda és que no substituir o no trobar-li l'ajuda o la resolució al problema, sinó més aviat mirar-lo com que ell o ella ha d'anar buscant maneres.
Et posem un exemple. El que passa és que, esclar, suposo que hi ha tanta casuística. Un nen pega un altre.
Sí.
I ha trobat, diguem-ne, en això, un al·licient gairebé diari en la seva vida escolar, diguem-ne.
D'anar pegant a diferents o al mateix.
O al mateix o diferents, o diguem-ne, o aquells que no s'hi poden tornar, per alguna manera, però que sí. Clar, aquesta situació com...
Però qui demana ajuda aquí? Aquest nen figura que demana ajuda, el que pega?
Segurament no.
Segurament no.
No. I l'altre haurà de trobar, bé, alguna sortida a aquesta situació que el neguiteja cada dia i que pot fer que agafi por fins i tot anar a l'escola.
Segur. Sí, és a dir, i aquí han d'intervenir tothom. No és que no hagin d'haver-hi tots els actors o tots els protagonistes que surtin a escena. I tant que sí. No, és a dir, això és algo que no es pot permetre, és a dir, és algo que és sancionable, és algo que no és permissible, i ha d'intervenir el mestre, s'ha de mirar a veure quan això es pot resoldre dintre de l'aula, s'ha de fer venir els pares, si s'escau, d'una banda, de l'altra, s'ha d'intentar posar els dos nanos junts per veure a veure què és el que està passant.
Però tu el que dius és que aquest nen, diguem-ne, agredit, haurà d'aprendre, haurà d'interioritzar una forma de poder afrontar aquestes situacions des del punt de vista personal, més enllà de l'ajut que
veure,
puguin...
No més enllà, també amb...
També amb l'ajut.
Sí, també amb l'ajut, és a dir, sabent-se recolzat, és a dir, que això que li han fet no està ben fet. I que està sancionat per als altres. I que això no es fa. Que ell haurà de buscar recursos, efectivament,
pels passadissos de l'escola, per l'hora del pati, per...
També s'han d'intentar acords, s'ha de veure si és algo que passa entre ells dos, o si és algo que el que pega, o sigui, senzillament troba blancs més fàcils, no? buscar, diríem, introduir mecanismes, no tant com un protocol, però sí algunes pautes, és a dir, bueno, quedem d'acord en que tu no t'acostes, o sigui, jugueu en grups diferents, tu no t'acostes, o com a mínim durant un temps, o, és a dir, es busquen maneres de, justament, de que el nano, l'agredit, sobretot, es senti més segur, més protegit, és a dir, que
menys tensionat.
Clar, menys tensionat, i amb més, més sa i estalvi, no? Que és a dir, que no.
Un tòpic o no? Les nenes són més reservades que els nens? Sí, no? Hi ha formes diferents de relació amb els pares?
Bueno, sí, tantes com pares i fills, sí, n'hi ha, perquè això dintre d'una mateixa família, ja, o sigui, abans n'hi havia més nens i nenes dintre de la mateixa família, però sí, amb característiques variades. Però potser podríem dir que per als pares també no és el mateix relacionar-se amb una filla que amb un fill. És a dir, per una mare, no, o sigui, mares que només tenen nens, sí, quedaven fartes, així, de explicar de futbol, no sé, i diu, escolta'm, no podem parlar una mica de no sé, de moda o de, jo què sé, no? o de sentiments, però com et sents quan, pues no, bé,
és a dir, s'estableix una relació diferent.
Sí, que hi ha molts elements que contextualitzen la relació, o sigui, són de caràcter, però són també de
context cultural, també?
De context cultural, de característiques personals dels pares, de la identitat de cadascú, inclòs el fet de ser home o dona. És a dir, de vegades, o sigui, hi ha noies que estan molt, per exemple, dels seus pares, però és que també ho estan de la seva mare, és a dir, jo crec que és difícil establir, o sigui, estàndards,
d'acord,
molt estàndards, perquè a part que varia una mica en diferents moments de la vida, que potser es recolzen més en un que en un altre,
d'acord, i de la relació que hi hagi hagut, hem de suposar també.
Sí, efectivament, de tot el que es va d'aquesta, una cultura de la relació, no? la història que han tingut.
És que en algun moment he tingut la sensació que vens a dir un missatge de com més insisteixin els pares, a vegades, menys parlaran els fills.
És que el parlar és una cosa que s'ha de desitjar, no? O sigui, ha de tenir algun sentit per qui parla, el fer-ho. Diríem que l'afany comunicatiu parteix de les ganes de que l'altre sàpiga, o de compartir,
de
fer
sortir
saber
de dins,
sí, que es pot animar, no? O sigui, es pot generar, òbviament, si, no sé, si una mare que està anant amunt i avall de la casa,
com qui pesca, es pot deixar anar l'am,
exacte, pots generar una situació que ho mogui, o sigui, si tu dius, bueno, avui anem a, mira, bé, per exemple, això que dèiem, no? ja veu que alguna cosa ha passat, i diu, bueno, avui en comptes d'anar a veure a casa anirem a la granja. Clar, doncs mira que bé, anem a la granja. Clar, la granja ja dona en principi, clar, una possibilitat ja d'un vis-a-vis, d'un tet-a-tet, que pot donar a preguntar, bueno, ja veure, ja mira ara que estem aquí, escolta, què tal?
Però que ja no veus tan clar és que d'una forma gairebé allò continuada, però què et passa?
La insistència, no, en tot cas hi ha altres, sí, hi ha molta preocupació, o la impressió en els pares és que és algo de cert calat, aleshores dir que, bueno, que això, no? que bueno, que diu que no passa res, però que se li nota una mica moix, no? que no està tot, que alguna cosa que potser no se n'adona, o sigui, però com molt suau, o sigui, més des de la banda comprensiva que no de l'exigència, no? Vols dir-me d'una vegada que és el que et passa, no? Que no és això, perquè poden passar moltíssimes coses. I des que no ho vulgui explicar, des que no ho sàpiga ben bé què és, des que li faci vergonya de sentir-se així com es sent per una cosa que no té molt clar si és una tonteria o si no serà ben valorada pels pares.
Encara no ens havia aparegut això de la vergonya.
Sí, la tenen, no? De ser com, no? De fallar, o de no fer bé, o de
pensar que no responen a les expectatives de...
Exactament, ni a les dels pares ni a les pròpies. Per això dic que també això és una característica del llenguatge infantil, on les coses que transmeten o que expliquen requereixen també una certa interpretació per part de l'interlocutor. Ah, el que tu estàs dient, no? O sigui, que aquest que com certes pugui fer una certa interpretació de sentit d'això que s'està dient, que ha d'estar una mica lligada al que diu el nano, però que l'ajudi a acabar d'expressar o de posar sobre la taula, de construir un text que doni compte d'això que passa. Què passa? També moltes vegades el llenguatge infantil està tintat de la fantasia, o d'una poca distinció entre l'intern i l'extern, és de la realitat, és a dir, on dius, està parlant més del desig, no, que no de la realitat, és a dir, però això tampoc pot ser així com ho diu, i ells tampoc tenen massa problema en incloure i barrejar, perquè ni se n'adonen massa ni els hi preocupa excessivament.
Abans de saltar la setmana que ve, un nen o una nena amb més amics o amb més amigues tindrà menys conflictes?
Depèn, no sé jo si el número d'amics
és... Home, proporcional,
el número de conflictes, no? En tot cas, són diferents formes de riquesa, no? Justament ahir parlàvem amb un pacient, un adolescent, de com s'havia anat relacionant amb més grups, i al mateix temps, però que no tenia dos o tres això com molt fixes, però sí molts grups, i és un nano, bueno, que va tenir una situació molt traumàtica en l'adopció de petit, i no es vol casar amb ningú, no vol que ningú li té la decepció encara molt allà, molt present, no vol que ningú
no
torni
tornar,
a decepcionar.
I no vol tornar.
Però té molts amics, i té una riquesa en aquesta diversitat d'amics, a més els que, clar, profunditat, poca, perquè no repeteix molt, però són
perquè
grups.
Perquè això també és proporcional, Roman? Menys amics, més intensitat d'amistat?
A veure, menys freqüentació, o sigui, els nois, els infants i els adolescents d'avui dia no tenen gaire temps, tampoc, no van sobrats. Aleshores, clar, si tens el grup de no sé què, doncs només el veus els divendres en el skate park o en el parc, on sigui, que anem tots a jugar. Però els dissabtes ja no els veus, els dissabtes veus els del futbol. I el diumenge els veïns i no sé què. I el dilluns els del col·le, i ja està. I té molts, i variat, si s'hi troba bé, però no aprofundeix molt, el qual no vol dir que no se'ls estimi o que no l'estimi, no. Però i això pot anar canviant, és a dir, no? Per exemple, en el cas d'aquest nano es veia molt bé com anava posant una sèrie de fonaments que probablement quan en funció de la seva evolució personal i d'anar dirien també
el faran escollir d'entre tots aquests grups.
Clar.
Algú o altre.
Sí, el faran
uns o altres, persones sí, concretes.
Sí, com decantants a més, no? Fent una profundització en el vincle del moment que trobarà més coses en uns que en uns altres.
O sigui que les clatellades també ens fan escollir.
Les clatellades, les circumstàncies, els amors, els desamors, tot això ens va fent posicionar, no?
La setmana que ve seguirem en aquesta línia tan difícil d'intentar allò comunicar qüestions que preocupen els fills o les filles amb els seus pares. 10 minuts i seran les 11. Roman, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.